mica perquè et manifestes, et fotin a la presó 3 anys i mig, que no has de lluitar per les coses més bàsiques i que hi pot haver més sentit de l'humor. Clar, és un país molt estressat, el nostre.
I tant.
I tant.
I tant. T'imagines ser de Càceres, diu.
I de festa en democràcia, festa en democràcia, eh?
Va, em sembla histrionisme pur, ho sento, bueno. Ho lamento. Per exemple...
Hem de patar per algun lloc,
no, Monxon. No, és que clar, vale, sí, però, per exemple, ahir va ser un dia absolutament meravellós.
Sí.
95% dels teatres plens.
Ara anava a dir, un dia sobre el dia meravellós.
Sí, sí, molt bé, 55.000 butaques.
No, 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 el teatre. Quantes obres són en català? La majoria. La majoria.
Aquí has estat bé.
No, és que és veritat, llavors estem plorant tot el dia.
Ara.
Vamos, ánimo!
Què estem plorant?
Arriba, Catalunya!
Què estem plorant?
Completament d'acord.
Jo estic a favor de la...
O sigui, autogovern, un estat democràtic. Fa 45 anys ningú s'ho hagués pensat.
No, cada rato els catalans hem de parlar.
I 95% dels teatres plens.
Mira, si m'arregleu lo de la Champions, t'ho firmo. Va.
No traguis el Barça, ara. No traguis el Barça. No,
veus com és complicat ser català?
El Barça en condicions no m'interessa res. Jo sí que crec que hi ha una cosa, que amb el que dèieu, que m'he dit moltes coses i ara et contestaria molt, no? Però que en decisions polítiques, una cosa que primer et planteges quan fan moviments és val, què guanyen amb això, no? I a mi el que em passa amb les eleccions és que no entenc... O sigui, crec que no guanya ningú. Vull dir que en aquesta lluita partidista que porten, a sobre dius, és que es trobo que alguns perdreu més i altres perdreu menys, però crec que, sincerament, que guanyar no guanya ningú. Em sorprèn molt, sincerament, i crec que aquí no hi ha hagut consciència per part de la Moncloa del que estava passant, perquè és que recordem el súmum d'això, que són els dos partits que governen junts a la Moncloa no són capaços de posar-se d'acord amb una qüestió aquí a Catalunya. Això afecta el soci que tenen a la Moncloa i el que necessiten per aprovar els pressupostos. Vull dir, que perden aquí, perden a la Moncloa. Com a jugada política és incomprensible.
No, un detall, Carla. La setmana passada hi havia una ministra del govern espanyol que va verbalitzar que es pensava que els pressupostos de Catalunya s'havien aprovat.
Clar. És que jo crec que han estat literalment... Va,
doncs ja ho has dit tot.
És que...
Ja ho has dit tot, ja pleguem.
Han estat totalment en bàbia. Llavors, jo sí que crec, perquè si no estic segura que tant Pedro Sánchez com Yolanda Díaz haguessin agafat el telèfon i haguessin pogut pressionar abans per trobar la manera de reconduir la situació. En tot cas, quan parlàveu de la gent, jo sí que he vist molt... Em va fer molta gràcia un WhatsApp que vaig rebre la nit que s'havia convocat les eleccions, una amiga que em deia, m'he desconnectat unes hores i a l'elecció. O sigui, què ha passat? I aquest cap de setmana, que jo és veritat que després de la bogeria de la setmana torno a veure gent, no? Faig barres i aquestes coses el dissabte, i ahir tothom, amb el que, o sigui, els meus amics el que em deien és... Però què ha passat? O sigui, m'haig desconnectat 3 dies i no entenc absolutament res.
Ja tornem a estar amb la papereta.
En quin moment hi ha hagut eleccions? I llavors, això, sincerament, sí que crec que no fa cap favor a la política catalana. En òptica independentista, i el que deia el Baños, podríem entrar en altres debats, que jo crec que tenen a veure des de fa molt de temps en parlar clar. I hi ha hagut un problema a Catalunya amb això. I tenim el risc de continuar-lo.
Doncs tenim una campanya perquè parlin clar, com a mínim per exigir que parlin clar.
Sobre això, crec que ara es dona tan clau una qüestió, que és que quan tu convoques en eleccions anticipades, normalment, la idea que hem tingut tradicionalment de les eleccions anticipades és que és insuportable la situació.
100%.
No? Crec que ningú tenia la sensació que la situació era insuportable. Bueno, era molt difícil, molta dificultat per arribar a acords...
Mestres, però allò... infermeres, bombers, saquera... Sí, però no els hi afectava, diguéssim.
No, però un moment, això és crisi.
Ah,
la gestió d'una crisi, això és una cosa, però dir que insuportable des del punt de vista que no hi ha manera, ningú d'entre tothom està barallat entre tothom...
No, que ningú s'ho imaginava, però és que no s'ho imaginaven els propis partits. O sigui, els propis partits. Els hi dius, fa una setmana que estaríem en aquesta situació.
Aquí discrepo. Perquè hi ha una cosa... Tu
encara s'ha de convocar demà,
Sí.
No estan convocades.
Toc, 54 dies, 12 de maig.
Perdona, hem vist coses més estranyes en aquest país, Per l'últim segon,
Home, no? Com què? Com l'Ajuntament de Barcelona, per exemple?
No, però
més que aquesta, no.
Sí, més que aquesta.
Haver-la anunciat i tirar enrere l'últim segon.
L'última
jugada mestra. M'he liat, perdona, que no.
Jugada mestra.
Però una cosa molt ràpida. Clar, tu estàs negociant...
Som el país de la jugada mestra.
Tònio, darrer dia. Estàs negociant amb els comuns. El darrer dia, Dius, no, estem negociant fins al migdia, abans de la votació tenim temps. D'acord. Veuen que no hi ha possibilitat, que els comuns no volen, han decidit que no volen, per la qüestió de l'Ajuntament, etc. I el senyor Pere Aragonès, president de la Generalitat, surt i diu, em reuneixo, Consell de Govern ràpid i urgent, però ja té el dia, Ja té el dia, 12 de maig. Que dius, home, la responsabilitat de pensar en diversos escenaris...
Però, Manel, tu saps com funciona això, és a dir, fer, els partits pensen permanentment en diferents escenaris.
Ho has de fer, però home, podies haver dit... ha estat complicat, anem a veure què passa, busquem uns dies, intentes... No, 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 ja tenies el 12 de maig.
Va, acabeu-nos.
Ja tenies el 12 de maig.
En el moment en què els comuns li diuen no t'aprovarem els pressupostos, que era uns quants dies abans, evidentment ells comencen a treballar amb escenaris. El que vull dir és que tu els hi dius, abans que no dels comuns, que estaríem en una situació com la que estem, i ningú s'ho hagués pensat perquè es donava per fet que tirarien endavant els pressupostos.
La responsabilitat dels comuns, diguem-ho, és, en aquest cas, no podem posar tothom en el mateix pla, és d'una envergadura al·lucinant.
I després aquest enfrontament que tenim amb Yolanda Díaz, que no em donen temps de parlar, però bueno...
La cara de Yolanda Díaz, de Yolanda. Ho diu tot.
Ai, és que volia dir, ja no tenim temps,
clar,
no?
Molt ràpid, sí. Molt ràpid, et deixo.
No, val, no sé si heu vist, ja sé que potser ho heu comentat, el diario.es i els missatges sí, que s'envien per part dels partits.
Quan parlem també... Guerra,
no, ja, però quan parlem de les determinades maneres de fer política... Ja sé que estic avui molt...
Bueno, doncs igual.
Anem però que reflexionin, anem. Perquè també aquesta idea que tenen els partits, hi ha uns missatges horrorosos, no?
Sí, anem a centrar-ho, El cas Ayuso, sí. De les mascaretes, el diari Oponent se publica, entre altres coses, les informacions sobre la parella d'Ayuso i les estafes d'Hisenda, etcètera, etcètera, i Miguel Ángel Rodríguez, mà dreta d'Ayuso, el senyor a l'ombra del PP durant tants anys, envia el següent missatge a una periodista del diari Oponesa. Uh-huh. Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, idiotas, que os den.
Els partits han assumit...
I la resposta de la periodista és, esto es una amenaza, i ell li va respondre... És un anunci.
Exacte. Llavors, els partits assumeixen que necessiten matons per funcionar en aquest món del poder. Necessitem matons que vagin fent la feina bruta, que vagin amenaçant periodistes perquè tenen aquest concepte de la democràcia. Doncs entre això i els partits que viuen engatjats en enquestes, entenent que aquesta és la seva feina, mirar enquestes i quan convenen determinades coses, tenim un problema.
Que jo, mira, de Cáceres no dic que no, però ser de Madrid tampoc voldria, perquè tenen un clima polític absolutament també d'Scorsese.
Ara tornem.
Dia lliure. Amb Xavi Bundó.
Marc, vaig a buscar un trosset de formatge a la nevera. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bonpreu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bonpreu i
Esclat. Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
Estrena fora aquesta Setmana Santa amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 199 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el teu Ford a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Atenció amants de Fiat, Alfa Romeo i Jeep. Turiauto presenta la seva gran liquidació d'estoc. És ara o mai. Descomptes exclusius en models seleccionats. Només fins a final de mes. No deixis passar aquesta oportunitat única. Visita Turiauto abans que s'esgotin. A Sant Boi, carretera Santa Creu de Calafell 65. Turiauto, concessionari Fiat, Alfa Romeo i Jeep.
Mossèn, confesso que la família em va enxampar el greix de casa. Allà, tocant, acariciant, admirant aquelles formes. Vaig descobrir edificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
A Auto 88 Maquinista t'espera una oportunitat única. Fiat 500e elèctric, entrega immediata des de 18.000 euros. Inclou el pla MUPS 3, unitats noves en estoc. Escull els acabats que més t'agradin. Icon, la prima, cabrio o el 3+1. Autonomia de 320 quilòmetres. No ho dubtis més, aprofita aquesta oferta i si finances et regalem un carregador Wallbox. Vine a Auto 88 Maquinista. Auto88.com.
Estàs buscant una moto? A Motos Balart t'ho posem fàcil. Visita'ns i descobreix la nostra àmplia gamma de motos Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Ara som més a prop teu que mai. Noves instal·lacions a Barcelona o carrer Calvet 49. I també, com sempre, a Barcelona o carrer Còrsega 201. I a l'Hospitalet Avinguda Isabel la Catòlica 4. Motosbalart.com.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
10 i 10 minuts avui acompanyats d'Antonio Baños, de Manel Manchón, de Joan Serra i de Carla Turró. Aquest matí, que tenim aquesta crema cremada estupenda i uns melindros estupendos, se'ns han travessat de mala manera quan hem vist l'entrevista de Margarita Robles, ministra de Defensa, avui advertint a tota portada de La Vanguardia que la hipòtesi d'una guerra a Europa que afecti també territori espanyol, per entendre'ns, és una possibilitat real, deia això.
La amenaza es total y absoluta. Yo creo que las declaraciones en las últimas semanas por parte de Putin han dejado claro que él estaría dispuesto en cualquier momento a la utilización incluso de armas nucleares si fuera necesario, y que por tanto yo creo que tenemos que ser conscientes del riesgo que vivimos, y a veces pienso que en España no somos suficientemente conscientes, quizá por razones de la política interna.
Un misil balístic podria arribar perfectament de Rússia a Espanya, diu textualment Margarita Robles. Manuel Morato és coronel retirat de l'exèrcit de terra espanyol, president de l'Institut de Debat i Anàlisi de Polítiques de Seguretat, IDAPS. Bon dia, buenos días, señor Morato.
Buenos días.
Hoy nos hemos despertado con esta entrevista. ¿Coincide con la ministra? ¿La posibilidad de una guerra que afecte territorio europeo más allá de Ucrania es real?
En eso, por supuesto que sí, pero no es algo que... Ahora es algo nuevo porque lo dice la ministra y además lo dice muy claramente, pero sinceramente algunos analistas lo hemos dicho hace mucho tiempo. No es que sea una amenaza real, es una posibilidad real.
¿Por qué esta posibilidad es real y más real ahora que hace unos años?
Sinceramente, yo, en mi opinión, es porque las políticas que estamos llevando a cabo Occidente, Estados Unidos fundamentalmente, la OTAN y la Unión Europea, van en una dirección en la que Rusia considera que es un ataque a su existencia. Y eso lo ha dicho muy claramente desde el principio, y no ahora, sino hace ya años, lo ha dicho Putin. Lo que pasa es que por distintas razones, pues bueno, quizás sus declaraciones no se tomaron en cuenta suficientemente o se consideró que teníamos la posibilidad de vencer. Incluso ahora parece que se sigue diciendo, el titular dice la amenaza de guerra es absoluta y la sociedad no es del todo consciente, pero dice también la ministra que Ucrania debe hacer un esfuerzo para ganar. Dice Ucrania tiene que ganar, debe hacer el esfuerzo. Sinceramente, yo creo que es pedir algo imposible. Ucrania no puede ganar. Nosotros, todos juntos, lo he dicho desde hace muchos meses, sí, la OTAN podría vencer a Rusia, pero estamos hablando de una guerra mundial y estamos hablando de una guerra posiblemente nuclear. Y no porque nos amenace Putin, sino porque el contrario, el enemigo, tiene armas nucleares, y por consiguiente, si se ve, y la propia ministra lo dice, dice, si fuera necesario, desde su punto de vista, desde el punto de vista ruso, las utilizamos. Venimos diciendo mucho desde hace tiempo. Y no es una amenaza, es una realidad, que si alguien, un contrincante, un enemigo, como queramos llamarle, un opositor, tiene una determinada arma que le puede ayudar a vencer, pues la va a utilizar, sin duda, claro.
Este es un escenario tremendo, porque obviamente no hemos vivido una guerra nuclear en el mundo. Sabemos del potencial que tienen las armas nucleares, ¿no? Pero es un escenario terrorífico el que está dibujando.
Es un escenario que no hay que... Primero, yo creo que los militares siempre lo hemos tenido presente, puesto que si el enemigo tiene unas determinadas armas, pues las va a utilizar si se ve obligado a ello. Entonces, eso es algo que nosotros siempre hemos considerado. Políticamente, pues bueno, yo creo que se han cometido muchos errores por parte de Rusia, pero también por parte nuestra, pensando que Rusia podía caer con las económicamente, con las sanciones, que podía caer también con la unidad europea, que podía caer porque hubiese dentro de Rusia un apoyo a, bueno, no un apoyo, una oposición a la política de Putin, pero nada de esto está dando esos resultados. Por consiguiente, yo creo que lo más sensato sería, bueno, pues lo que dice el Papa, no rendirse, sino negociar. Lo que pasa es que, bueno, cada uno utiliza las palabras como le parece o como le conviene políticamente, y entonces aquí hay distintos relatos, y como usted sabe muy bien, y nuestros oyentes muy bien también, la verdad es lo primero que desaparece en una guerra. No estamos diciendo la verdad, ni unos ni otros, claro.
¿En qué está mintiendo Occidente en esta guerra?
Bueno, Occidente ha estado mintiendo, haciéndonos creer a todos que esta guerra se podía ganar, porque si no, dígame usted, sería gravísimo meterse en una guerra. De momento estamos en una guerra comercial y de otro tipo también, y militarmente, bueno, sería muy discutible, pero estamos apoyando de muchas maneras a Ucrania, y por consiguiente eso es estar en una guerra. El dar un paso más y el entrar con tropas allí, como decía Macron o apuntaba, pues esto sería, por supuesto, ya el siguiente paso, claro, sería la guerra. ¿En qué nos están mintiendo nuestros dirigentes? Bueno, pues como la propia ministra de Defensa dice, la sociedad no es del todo consciente. Pues si la sociedad no es del todo consciente, ¿por qué no lo es?
Pregunto, cuando hablamos de una guerra, la amenaza de una guerra, ¿De qué hablamos? ¿Guerra en territorio europeo más allá de Ucrania? Es decir, ¿Rusia entrando más allá?
Vamos a ver, aquí lo de entrando más allá, si está Ucrania pidiendo armas para poder atacar no a las fuerzas rusas que están en el territorio, llamémosle, ocupado,
¿sí?,
sino más allá, quiere decir que lo que está pensando es en atacar, que además lo está haciendo ya en las fronteras de la Rusia que todos aceptamos y que como fronteras reales de Rusia. No entro ya en el debate de si la parte ocupada ahora es rusa o no, ahí no entro en este momento. Pero lo que no cabe duda es que Ucrania está pensando y quiere eso. Y además quiere eso porque es la forma de involucrarnos al resto. Claro, Ucrania está haciendo un esfuerzo sobrehumano, está poniendo las vidas de sus hombres, de sus mujeres, de sus niños en peligro, y además no solo en peligro, sino que las está ofreciendo por una causa que yo creo que sinceramente es una causa que se tendría que debatir políticamente y no militarmente. Porque desde mi punto de vista, el beneficio, entre comillas, de una victoria es muy superior a lo que se podría ganar. La victoria contra Rusia, con todos mis respetos, es dificilísimo, y como he dicho antes, tendría que ser la OTAN involucrarse directamente y todos nosotros. Y entonces, claro que sería lo que usted ha dicho antes, fuera de las fronteras de Rusia, dentro de nuestra Europa occidental, y por supuesto España es un objetivo también, claro, sin duda.
Pero eso sería una guerra mundial.
Claro, por eso yo desde el principio digo, bueno, si lo que queremos es esto, primero, yo como militar digo, yo voy a una guerra si la voy a ganar. Si no, pues no voy. Y nosotros estamos yendo, pero porque sinceramente creo que nuestras políticas, y usted sabe muy bien que la política se puede hacer de muchas maneras. Y ante un error o ante una barbaridad del enemigo, contrario, opositor, políticamente se puede reaccionar de muchas maneras. Y si nosotros reaccionamos pues dándole armas a una parte y dándole mucho dinero, que además, bueno, para que en algún momento se entrará en ese tema, ¿no? ¿Dónde va ese dinero y dónde van esas armas? Porque algunas, vaya usted a saber. Pero en cualquier caso, lo que estamos haciendo sin duda es favoreciendo esa guerra, la continuidad de esa guerra. Y cuanto más tiempo dure esa guerra, más peligro hay de que nos afecte a nosotros directamente. Y yo sinceramente creo que ahí la ministra tiene toda la razón del mundo. La sociedad europea occidental, y en particular la española, por razones que no viene al caso en este momento, pues está de espaldas a esto y se cree, o nos creemos muchos, se creen algunos, muchos, desde mi punto de vista, que esto no nos afecta tanto, que bueno, que nos afecta económicamente, pero nada más. Y esto nos puede afectar, si seguimos por esta línea, pues nos puede afectar pues en una guerra real en la que morirán o moriremos muchos.
Para entender, que usted conoce bien cómo funciona esto, el riesgo de que se desestabilice esta situación entre la OTAN y Rusia, el riesgo, ¿dónde es más probable? Es decir, con una entrada de un ejército internacional en Ucrania, con un error que se produzca en la frontera con países limítrofes que ahora quieren ser parte de la OTAN, ¿dónde está el riesgo mayor que eso se desestabilice hacia una guerra global?
Pues mire usted, los riesgos son múltiples. Usted ha comentado algunos, yo le diría alguno más, y sobre todo teniendo la experiencia de cómo se inició otra guerra mundial. Pues puede ser pues porque haya una autoridad europea o americana que se encuentre en la zona y que fallezca por voluntaria o involuntariamente. Puede ser porque alguno de los países que realmente tiene interés en que esa guerra siga adelante e involucrarnos a todos, pues haga algún acto, realice alguna actividad que nos involucre realmente a todos, o que, claro, si nos atacan o nos dicen que nos atacan directamente, pues ¿quién no va a defenderse? O sea que quiero decir que las posibilidades son muchas. Yo sinceramente creo que lo más racional, y digo lo más racional, no estoy hablando de sentimientos, lo más racional es en este momento, además, creo que la Unión Europea todavía puede hacerlo, y Estados Unidos, fíjese usted cómo está, y en este asunto, lo sabe muy bien por las declaraciones de Trump y también de Biden, pues yo creo que lo más racional es discutir la paz. En este momento Rusia no ha ganado, Rusia ha ganado, sí, ha ganado una parte del territorio que Ucrania, de los que conocemos, que hemos conocido nosotros, no a otras a épocas anteriores en las que a lo mejor ni existía como tal y con esas fronteras, pero bueno, ya digo, Rusia no ha ganado y desde luego Ucrania tampoco y nosotros tampoco. Entonces es un momento, sí, claro que sí, es mientras no se llegue a cruzar esa línea roja de una guerra mundial, estamos en condiciones de debatir, y este es un momento, yo creo que bueno, puesto que todavía no hemos perdido más. La alternativa es esperar unos meses y, como dicen algunos ya, incluso occidentales, pues analistas nuestros, pues en agosto o después del verano la situación puede ser peor. Claro. Lo cual no entiendo el deseo y lo que estamos haciendo económicamente o queremos hacer de reforzar las fuerzas armadas occidentales.
Sí.
Pues, ¿cuánto tiempo se tarda, señor mío?
¿Qué quiere decir? Perdón, señor Morato, ¿qué quiere decir cuánto tiempo se tarda?
Perdón, es que no le oigo.
No, digo, ¿qué quiere decir con eso de cuánto tiempo se tarda en rearmar?
Bueno, pues fíjese usted, España, en este momento, nuestro ejército es un ejército profesional y no está preparado para mandar tropas a Rusia, desde mi punto de vista.
No está preparado, ¿no?
Sí, pero no estamos preparados porque, bueno, pues nos quedaríamos en una situación. Nuestro ejército es un ejército que en los últimos años, pero ya muchos años, no 5 ni 10, se ha reducido mucho y evidentemente para nuestras necesidades, para lo que estaba previsto, pues tenemos un muy buen ejército. Pero de ahí a pensar que podemos involucrarnos con garantías de éxito en una guerra contra Rusia, pero es que tampoco otros países europeos lo están. Y además yo sinceramente creo que nuestra sociedad, llegado ese momento, pues se va a sublevar, entre comillas, contra nuestros dirigentes por llevarnos a una guerra que es muy incierto. Vamos, no es que sea incierto, es que es imposible, salvo que hayamos descubierto una nueva arma, que ya lo llevo diciendo algún tiempo, capaz de anular las armas nucleares que Rusia puede utilizar, pues es imposible. Pero es que esto no es que lo diga yo ahora, es que es lo que hemos estado estudiando y analizando, y la razón por la cual pues se ha intentado evitar por todos los medios, y se evita que Irán tenga armas nucleares o que otros países, que haya una proliferación nuclear. ¿Por qué? Pues porque la guerra nuclear, pues, es terrible. pero terrible no porque no sé cómo decir, no porque vayamos a desaparecer todos, pero desde luego donde se utilice va a morir mucha gente.
Hay un concepto del Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago, que es lo que llaman el reloj del apocalipsis, ¿no? El reloj del el Doomsday Clock, ¿no? El reloj casi del juicio final, que analiza la situación de una posibilidad de una guerra nuclear que cause un problema gravísimo a nivel mundial, ¿no? Ahora mismo creo que el reloj está marca la medianoche, el momento en que se produce esa guerra, ¿no? Marca las 23:58:30 y es el momento más cercano a la medianoche nunca existido. Durante la Guerra Fría estaba pues a las 12:10, a las 12:08, ahora mismo está a las 12:01:30 en 2024, o sea que ahí estamos. El coronel retirat de l'exèrcit de terra espanyol, Manuel Morato, és president de l'Institut de Debate i Anàlisi de Polítiques de Seguretat, IDAPS. Moltíssimes gràcies.
Muchas gracias a ustedes.
5 minuts i 2:15.
Bueno, ara veniu a nosaltres, oi?
Aquí.
Els que ens hem criat durant la Guerra
qui
Freda.
Som, veniu, qui som nosaltres i qui som vosaltres?
Els que de nens teníem el son sobre la guerra nuclear, ara, no, aviam, tot això de la... Ara jo, més cunyau, sí, no? Encara. Tot això de...
No, però certament amb el Baños hem parlat moltíssim aquests anys perquè li interessa molt el tema a Rússia i...
Bueno, en fi. Sí.
Què?
No, que sí, dic que això de la guerra nuclear, Europa té un problema que es diu vent.
Què es diu?
Vent, l'aire, vent. És a dir, si tu tires una bomba nuclear a Berlín i bufa el vent cap a Moscou, et mors. Vull dir, no és... No? O si tu tires una bomba nuclear al Dnieper i el Dnieper desemboca al Mar Negre, et mors. És a dir, que és molt tonto pensar que tires una bomba atòmica i destrueixes algú i no destrueixes tot.
I no passa res.
No passa res. És a dir, per això no s'utilitzen... Poden utilitzar urani empobrit, bombes brutes... Però l'amenaça nuclear, si no s'ha fet servir a Afganistan, si no s'ha fet servir a països que eren deserts, mai, és per alguna cosa. És que allò no es treu. Dit això, sí. I després dues coses ràpides. Una, ara no flipem. El món porta en guerra des del primer dia del segle XXI. És a dir, vam començar una guerra amb les Torres Bessones el 2001. Bueno, el primer dia no. I aquesta guerra no s'ha desactivat. Ara mateix estem a nivell 4 d'amenaça terrorista a Espanya. Mm-hmm. Altres estan a 5. França està militaritzada des de fa... No me'n recordo els anys. Sí. És a dir, ara... Tots els anys del segle XXI hem estat en guerra contra el terror, contra una cosa, contra l'altra. Llavors, no, l'amenaça de guerra no és creïble perquè ja estem en guerra. I després, sobre el tema de Rússia i Ucraïna, sí que és cert que hi havia, quan va caure el mur, hi havia un acord més tàcit o més explícit de que tot el que era l'antiga zona soviètica, d'influència soviètica, es mantindria neutral. Europa va incorporar pràcticament tots els països a la Unió Europea i es planta amb el model, diguéssim, alternatiu a les fronteres reals de Rússia. I després, durant la guerra del 14, no fa res per Ucraïna, perquè no entén tampoc qui són els bons, cosa que encara passa a Ucraïna, que són els nostres bons però no són bons. Ah. I després, quan hi ha la guerra de Síria, jo crec que aquí és el tombant, Obama, que és un president bastant nefast en política exterior, diguem-ho, hi ha un moment en què Obama amenaça a Bashar al-Assad a intervindre, no ho fa, i intervenen els russos. I guanyen la guerra, i llavors els russos diuen, hosti, aquesta gent no sap on va, no toca ni quatre senyores. I a partir d'aquí, la possibilitat de que una invasió d'Ucraïna deixés d'estar rotada a Occident era molt real. No ha passat així, però de totes maneres, i una última cosa, sobre l'OTAN i l'OTAN i l'OTAN. Turquia és membre de l'OTAN. I Turquia té la seva pròpia agenda. I Xina té la seva pròpia agenda. I Índia té la pròpia agenda. És a dir, aquest discurs de que Rússia és culpable un altre cop com si estiguessin als anys 80 és absurd.
Un minut i 2:15 de 12 del matí. Això passa en el dia que avui s'està votant a Rússia. Hola, Abel Gallardo, bon dia. A veure si el tenim per aquí. Abel!
Si no, continuo parlant.
No, un moment. El corresponsal de RAC1 Moscou, si no li han tallat les comunicacions, que bé podria ser. Abel Gallardo, bon dia. No. Bé, ara el recuperarem. Però en tot cas, aquí... Sí, està aquí o no? Abel Gallardo, hola.
Hola, sí, estic aquí.
Ara, perfecte. Avui s'està votant, i s'està votant amb una certa tensió, perquè vull recordar que fa poc més d'un mes, dos mesos, que... No, espera't, un mes no, menys. que es va assassinar Alexei Navalny, i s'esperava també algun tipus de protesta, que no sé si s'està produint.
Sí, de fet, ara fa mitja hora ha començat aquesta espècie de protesta encoberta, migdia amb Putin, s'ha anomenat, que és que els opositors doncs, han demanat als ciutadans que estiguin en contra de la guerra, en contra de la repressió, en contra de Putin, doncs, que assisteixin a les urnes a aquesta hora. Com que no tenen un candidat referent, un candidat pacifista en aquestes eleccions que puguin votar, doncs és una forma de visualització. En aquests moments estic rebent imatges de diferents barris de Moscou on s'han format cues doncs, importants. A Arbat, que és un punt cèntric, per exemple, hi ha cues, no són cues massives, no té res a veure, per exemple, amb el que vam veure al funeral de Navalny, ni milers sí. de persones, però sí que hi ha centenars de persones en alguns barris, doncs, esperant a poder votar, i això és una mostra, diguéssim, que hi ha ciutadans que han volgut seguir, diguéssim, aquesta acció de protesta.
Perquè aquestes eleccions, a les paperetes, per entendre'ns, hi ha algun opositor a Putin?
No, no hi ha un opositor. De fet, tots els candidats que es volien presentar i estaven en contra de la guerra els han vetat. El comitè electoral doncs, els ha dit que no podia presentar-se. L'última esperança va ser precisament Nadeždin, que de fet en rus vol dir esperança, d'acord? Va aconseguir el doble de les firmes que necessitava per presentar-se, però li van dir que no. Finalment, doncs, no hi ha cap candidat antiguerra, però sí que els opositors, alguns opositors, han demanat el vot per a Vladislav Davankov, que és el candidat més jove dels que es presenten, i així és una manera de poder veure, de poder comptabilitzar més o menys quants ciutadans hi ha que s'oposen a totes les polítiques de Putin.
Permetem que, és que li teniu per fer una pregunta a l'Abel Riu. Hola, Abel, bon dia.
Hola, bon dia.
El politòleg, cofundador de Catalunya Global, que era perquè els russos voten a Putin, però és que m'ho acaba de respondre bé el Gallardo, perquè no hi ha res més, tampoc, no? O sigui, no es pot votar ningú més?
Clar, aquí les alternatives són d'una oposició simulada, no? Formada pels tres únics partits als quals se'ls ha permès presentar-se, els tres candidats a tres partits de l'oposició, que vindria a ser, oposició clàssica tolerada, per alimentar aquesta idea d'una normalitat democràtica, que són el candidat del Partit Liberal Democràtic, que tot i el nom realment és un partit d'extrema dreta, del Partit Comunista de la Federació Russa i, com ha comentat l'Abel, Vladislav Davankov del partit Nova Gent, que és de creació recent. Però clar, tots els opositors dissidents o totes les candidatures de candidats amb una línia més opositora real, més d'esmena a la totalitat del règim i també inclús en posicions contràries a la guerra, que és una mica el fet nuclear ara que pot mobilitzar més a l'oposició, doncs han estat vetats. Llavors, aquí l'oposició, la dissidència, el que busca són fórmules per poder mostrar de formes alternatives aquesta manca de normalitat, no? per fer volar una mica en l'aire aquests plans d'aquesta simulació o d'aquesta aparent normalitat democràtica durant aquests tres dies d'eleccions, i una d'aquestes accions que s'està portant a terme, de fet, ara mateix, a tot el territori de la Federació Russa, però també en centres de votació que s'han instal·lat a ambaixades i consulats russos a diferents països del món, doncs és aquesta acció de migdia contra Putin, que així l'han denominat, per convocar la gent doncs, a una hora concreta a votar en contra, a candidats sobretot a Davankov, però també per votar nul, i sobretot perquè es vegin aquestes imatges de centenars de persones a davant dels punts de votació, una mica d'alguna manera per manifestar-se també d'aquesta forma, no? De forma tolerada, perquè clar, no els poden enviar a casa, no els poden detenir, perquè de fet el que estan fent teòricament també és exercir el seu dret a vot, no?
Sobre això, la corrent opositora que pugui haver-hi a Rússia preocupa el Kremlin? No creus que estan tranquils?
Aviam, han avançat bastantes posicions durant els darrers dos anys, de fet, però ja ve posicions. Una mica... Sí, sí, a nivell de repressió em refereixo. I la ciutat de l'assassinat de Navalny no és casualitat que es produeixi en el moment en què es produeix. Vull dir, hi ha un tancament del règim aquesta darrera legislatura que s'inicia el 2018, i això s'ha vist també amb les xifres de persones que han patit repressió política, que en aquests darrers 6 anys s'ha disparat. Parlem de més de 110.000 persones que han patit algun tipus de repressió política, I ara mateix, segons Memorial, hi ha 640 presoners polítics a les presons de la Federació Russa, no? Quan fa com 10 anys n'hi havia una trentena, una cosa així. Clar, o sigui, hi ha una preocupació també per l'esgotament, o sigui, des del punt de vista de la posició del règim, per l'esgotament d'aquest model que es va iniciar a principis de l'any 2000, quan va arribar Putin al poder, en base a aquest acord no escrit, o aquest contracte social no escrit, de ordre i estabilitat i un cert progrés econòmic a canvi de, bueno, no ficar-se massa en política, no? És a dir, la política ja la fa l'Estat, ja la fa el règim, ja la fa el sistema, es genera aquesta simulació democràcia amb aquestes eleccions, amb aquesta oposició tolerada, però fictícia.
Sí.
Però clar, que aquest model a poc a poc es va esgotant. Hi ha una apatia cada cop més gran per part de bosses cada cop més importants de la població, que més enllà del que és, o sigui, els sectors tradicionals opositors, bueno, doncs, per exemple, des del punt de vista de la participació, és una de les coses que més preocupaven, no?, a les autoritats, el fet que hi hagués una part important de la població que no es veiés ni tan sols motivada per anar a votar, més enllà de que evidentment els resultats ja sabem quins seran, però aquí hi ha una certa desafecció creixent o una certa apatia creixent, que és el que preocupa cada cop més el règim, sobretot perquè fa el manteniment del sistema actual.
Sobre això, tu preguntava perquè des de l'inici de la guerra d'Ucraïna s'ha especulat amb la possibilitat que Vladimir Putin deixés de ser president de Rússia per un motiu o per un altre, no? Davant de la situació de les eleccions d'avui, serà impossible. També ara, escoltant el coronel retirat, parlant de la guerra, no? Perquè al final és un vector important, Putin, en aquest conflicte, per la invasió a Ucraïna i per la tensió que ha generat fent amenaces vinculades a l'armament nuclear, no? Però si, com sembla, això s'acaba com s'acabarà avui, Putin tindrà 6 anys més de mandat, arribarà fins als 77 anys, perquè en té 71 si no estic equivocat, i podria presentar-se algun altre mandat encara?
Podria presentar-se un mandat més, sí, sí. De fet, la primera reforma constitucional del 2020, que va anul·lar, d'alguna manera, o suprimir els mandats que Putin ja havia tingut, no? I, per tant, li donava 2 mandats més, potencialment, per poder seguir sent president fins al 2036, quan tindrà, si no vaig errat, 82 anys. Aquest és una mica l'horitzó màxim, o el temps amb el qual compta ara mateix Putin i, evidentment, tot el règim, per poder construir algun tipus de successió endreçada amb una persona que pugui realment jugar el rol que fins ara havia jugat Vladimir Putin, no? de punt superior d'aquesta vertical del poder, de factor unificador, i que pugui tenir el respecte i el reconeixement de tots els sectors implicats, no? Tant de dins de l'Estat com a nivell de sectors econòmics, oligàrquics i de més. Això és molt complicat de trobar, això és molt complicat, i serà segurament... Sí, quan sí que es produeixi aquest intent de successió o de transició endreçada, ja sigui aquesta legislatura o la següent, si Putin opta a un altre mandat el 2030, serà un moment segurament de certa inestabilitat, i aquí és on, bueno, poden passar coses, no? I se li poden obrir escletxes al règim, vaja.
Acabo. No sé si has sentit la conversa que manteníem amb el coronel, i què t'ha semblat l'escenari que dibuixava, també després de l'entrevista de Margarita Robles, sobre la possibilitat d'una guerra a Europa vinculada amb l'impossible final de la guerra a Ucraïna.
Clar, aquestes converses o aquests comentaris sobre la por a una guerra a Europa a mi em semblen a vegades curiosos, perquè de fet la guerra a Europa, vull dir, ja existeix de fet des de fa 10 anys, no? I des de fa 2 anys parlem d'una guerra total entre dos estats per l'agressió d'un estat, que és la Federació Russa, contra un altre estat, que és Ucraïna. I les autoritats russes, per activa i per passiva, ja han declarat que el seu objectiu és bàsicament liquidar qualsevol noció de sobirania ucraïnesa. Clar, des del punt de vista de la perspectiva d'una pau o d'unes negociacions, és evident que tothom vol, i l'objectiu hauria de ser que es pogués posar fi a aquest conflicte per via d'unes negociacions, i que això establís una solució política que pugui ser més o menys, bueno, que respecti, evidentment, la subsistència de l'estat ucraïnès, però que també des del punt de vista de la seguretat del continent serveixi per evitar aquest tipus d'escenaris, no? Amb una sèrie de garanties de seguretat, començant per Ucraïna, però també per tots els estats de l'Europa Oriental. Clar, aquesta setmana mateixa, sense anar més lluny, una entrevista que li van fer a la televisió pública russa al president Putin, li van preguntar sobre la qüestió de les negociacions, i ell mateix va dir: ara no és hora de negociacions, perquè el temps, almenys a curt termini, li juga a favor als interessos russos. Vull dir, ara mateix hi ha un desequilibri de forces i de capacitats al seu favor, per tant, ara mateix no tenen interès en cap tipus de negociació. Llavors, clar, aquestes crides ara mateix a deixar d'armar Ucraïna, a deixar d'ajudar els ucraïnesos a que es puguin seguir defensant, des de, que es fan des d'Europa, a mi em sembla una mica absurdes, perquè bàsicament el que s'està fent és, bueno, jugar a favor dels interessos de Rússia, en tant que una Ucraïna desarmada bàsicament podia permetre als russos seguir avançant i aconseguir els seus objectius, que insisteixo no són altres que eliminar qualsevol noció de sobirania ucraïnesa. I després hauríem de veure què passaria si Rússia se'n sortís a Ucraïna, quin seria el seu objectiu, perquè Moldàvia està allà mateix. Moldàvia no és un membre de l'OTAN, no té cap tipus de protecció, i també és un país d'aquests de l'antiga Unió Soviètica sobre el qual, doncs, Rússia planteja dubtes sobre el seu dret a ser un estat sobirà. Hi ha una relació de sobirania condicionada i, evidentment, també tenen la qüestió de la Transnístria i seria segurament un segon objectiu bueno, bastant a l'abast i sobretot tenint en compte aquesta manca de resposta potencial d'Europa, no? De dir, bueno, si ens deixen fer, doncs seguirem fins allà fins on considerem necessari.
Abel Riu, moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
A vosaltres, bon dia.
I Abel Gallardo, també. Qualsevol novetat? Fins a quina hora voten els russos?
Fins a les 8 del vespre. Bueno, això depèn també, hi ha diferents horaris a Moscou, hi ha 7 horaris, diguéssim, fins a les 8, però a les 8 és diferent a cada ciutat, diguéssim. Mm. Serà a les 6 a Catalunya.
Gràcies, Abel, una abraçada, que vagi molt bé.
Amén.
Ho seguirem, evidentment. Ens acostem a 3:15 del matí. No m'he quedat més tranquil. Eh?
No, és impossible.
No m'he quedat més tranquil.
I a més sent català. Que
a sobre català.
A
sobre català.
I del Barça algun.
Sí, bueno, almenys el Champions.
Tenim vida fins a l'abril.
Bueno, de fet, m'han dit que hi ha hagut convocatòria, a veure si ara ho podem explicar, i que Cancelo es baixa, eh? Avui contra l'Atlètic de Madrid.
Què m'estàs dient?
Ara no ho sé, però em sembla que
llevar-se
Cancelo...
Llevar-se cada dia més difícil.
És bo que no.
És bo. Està jugant bé.
Bueno, és rarot, però sí. Bé.
Estic d'acord amb l'expressió rarot.
Rarot.
O sigui, te'n pots fiar, mai saps què passarà. Però sí, és bo, clar.
Ho deixarem aquí. Antonio Baños, Manel Manchón, Joan Serra, Carla Torrà, no sé que vulgueu afegir alguna cosa de tot el que hem sentit, però déu-n'hi-do.
No, ara sempre podem dir sempre
que va aquí. No, jo només introduir el tema Trump.
Sí.
Que la paradoxa, per mi, és que a Europa li pot anar bé que guanyi Trump. És una barbaritat el que estic dient, en el sentit que intentaríem, o m'agradaria molt que guanyés Biden, però no sé si a Europa li interessa en aquests moments. Perquè jo crec que Trump intentarà parar-ho, això.
Jo no hi estic d'acord d'entrada, crec que per Europa és una preocupació que Trump pugui guanyar, se suma a un eix preocupant que és el de Rússia-Xina, perquè Xina està deixant que Rússia faci el que hagi de fer i entenc que bàsicament el que s'ha d'intentar ara o el que intenten és que Ucraïna com a mínim arribi fort a la taula de negociació, perquè jo crec que tots donen per fet que hi haurà negociació i el problema és que s'arriben forces massa desequilibrades, el problema és pel camí, s'hauran mort no sé quantes persones i que després serà interessant parlar el dia que negociïn, perquè això que passa amb les guerres, les fronteres acabaran sent allà mateix, més o menys on eren, que és una cosa dramàtica.
Antonio Baños, Manel Manchón, Joan Serra, Carla Torró, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Farem una pausa, actualitzarem i de seguida conversa amb Miquel Barceló, un dels genis de casa nostra, que tenim muntada una exposició fantàstica.
Xulíssima.
L'has vista, eh?
Sí, xulíssima.
Meravellosa, en aquest cas a la Pedrera. De seguida amb ell.
Lliure amb Xavi Bundó.
Dalt del cotxe hi ha una nina que repica els cascabells. 30-40 la mèdia.
Si veus alcohol o prens drogues i condueixes, poses en joc la teva vida i la de la resta de conductors. L'alcohol i les drogues causen una de cada 3 morts en accident de trànsit. Dalt del cotxe, 00. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Confeti, de Jordi Puntí. El desig de ser feliç a qualsevol preu. Confeti, de Jordi Puntí. Premi Sant Jordi de novel·la.
Arma Kuruma Suzuki estem de celebració amb la inauguració de nous punts de venda a Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei. Sigues dels primers en aconseguir el teu nou Suzuki a les nostres noves instal·lacions i podràs aconseguir els 3 primers anys de manteniment gratuïts. Arma Kuruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell i ara també a Sant Boi i Molins.
Mossèn, confesso que la família em va enxampar el greig de casa. Allà, tocant, acariciant, admirant aquelles formes. Vaig descobrir edificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat. I amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
A Motorcat Premium, el teu concessionari oficial Volvo a la Catalunya Central, tenim unitats limitades en estoc a preus excepcionals només fins al 23 de març. Aprofita ara i marxa de vacances de Setmana Santa amb el teu nou Volvo. Només a Motorcat Premium. Visita'ns i informa-te'n a qualsevol de les nostres instal·lacions a Manresa, Igualada i Vic. Motorcatpremium.com. Estàs buscant una moto? A Motos Balart t'ho posem fàcil. Visita'ns i descobreix la nostra àmplia gamma de motos Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Ara som més a prop teu que mai. Noves instal·lacions a Barcelona al carrer Calvet 49. I també, com sempre, a Barcelona al carrer Còrsega 201. I a l'Hospitalet Avinguda Isabel la Catòlica 4. Motosbalart.com.
Arriba a la xarxa Ford de Catalunya la nova Ford Tourneo Courier. Amb un disseny completament nou, gran espai interior, versatilitat de seients i emmagatzematge senzill. Tant per si vols marxar d'aventura amb els amics com per fer una escapada en família. Vine a descobrir la nova Ford Tourneo Courier a la xarxa Ford de Catalunya.
RAC1 presenta la tercera edició dels Premis DRAC. Els guardons que reconeixen aquells que han fet millor la nostra societat en l'últim any. Es premiaran iniciatives, idees, projectes i persones en diferents categories. I l'audiència decidirà qui s'endú el premi en la categoria Tots som u. Els candidats són...
Julieta, Àngel Llàcer, Anna Schlegel, el Festival de Cinema de Sitges, Antonio Díaz, El Mago Pop i Laura Pedro.
Entreu a rac1.cat i voteu. Optareu a guanyar una tauleta electrònica i entrades per la gala dels Premis DRAC que es farà el dimarts 9 d'abril al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Torna al DRAC. La tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som u.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiat Assegurances, IKEA i Vueling. Amb la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Dia lliure amb Xavi Mundó.
2 minuts per damunt de 3:15. Hola, Sandra Sotilla, bon dia.
Bon dia.
Hola, Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Hora d'actualitzar-nos. Què ha passat per tota la gent que s'hagi incorporat ara a aquesta estona de tertúlia?
Doncs que hem parlat de la situació a les presons. Avui que els sindicats han aixecat les protestes a Quatre Camins i a Batràs amb el responsable de presons de l'UGT, Xavier Martínez. Martínez insisteix que el problema no està resolt, que els sindicats segueixen en peu de guerra i que li donen 24 hores al Departament de Justícia perquè prengui decisions i cessi el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó. Martínez diu que si res canvia, dilluns tornaran les protestes.
És un impàs de 24 hores que donem a la consellera per prendre decisions. Demà hi tornarem. Amb més ganes, algú ha de patir amb les conseqüències. Algú ha de dimitir, algú ha de ser cessat. No entenem com 4 dies després de l'assassinat de la Núria encara no hi ha hagut cap cessament.
Martínez, que ha insinuat que si no s'ha produït encara aquest cessament a Calderó és per motius polítics relacionats amb la gestió que va fer durant l'empresonament dels polítics del procés. Per als sindicats, si Ubasart no pren aquesta decisió de cessar Calderó, hauria de dimitir ella, i també ha negat Martínez que hi ha hagut contactes amb el departament en les darreres hores.
Tot plegat, mantenim l'ull posat a Rússia amb el tercer i últim dia de votacions que faran oficial la victòria presidencial de Vladimir Putin. Amb els resultats coll avall, l'oposició el que intenta és que el titular del dia no sigui només Putin, sinó l'acció de protesta migdia contra Putin, convocada per la viuda d'Alexei Navalny. Tornem cap a Moscou, corresponsal de RAC1, Abel Gallardo, bon dia.
Bon dia. Efectivament, llargues cues en aquests moments davant dels col·legis electorals de Moscou i Sant Petersburg per anar a votar. A les 12 del migdia ha començat la protesta encoberta convocada pels opositors de Putin d'anar a les urnes massivament per mostrar el rebuig al govern rus. Una protesta estratègica tenint en compte que el comitè electoral ha vetat tots els candidats contraris a la guerra que s'hi volien presentar. A altres ciutats com Ekaterinburg i Novosibirsk també hi havia cues de centenars de persones. Tot i que no hi ha dubte de que Putin guanyarà per una àmplia majoria, els opositors han demanat el vot per a Vladislav Davankov, el candidat més jove dels quatre que es presenten avui, per comptabilitzar el pes dels ciutadans contraris a la guerra d'Ucraïna i que clamen pel final de la repressió política.
Gràcies, Abel. Eleccions que arriben en context de rearmament a la Unió Europea davant l'amenaça russa, amenaça que avui especifica en la portada de La Vanguardia una entrevista a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que diu que el perill de guerra a Europa és real.
La amenaza es total y absoluta. Yo creo que las declaraciones en las últimas semanas por parte de Putin han dejado claro que él estaría dispuesto en cualquier momento a la utilización incluso de armas nucleares si fuera necesario, y que por tanto yo creo que tenemos que ser conscientes del riesgo que vivimos, y a veces pienso que en España no somos suficientemente conscientes, quizá por razones de la política interna.
Segons els experts, Europa no està preparada per una situació com aquesta.
Sí, al Via Lliure n'hem parlat amb el coronel retirat de l'exèrcit de terra espanyol, Manuel Morato, que assegura que no només és una amenaça real, sinó que és una possibilitat, i avisa que ni Espanya ni Europa estan preparats per una guerra amb Rússia.
Nuestro ejército es un ejército profesional y no está preparado para mandar tropas a Rusia. Nuestro ejército es un ejército que en los últimos años se ha reducido mucho y evidentemente para nuestras necesidades, para lo que estaba previsto, pues tenemos un muy buen ejército. Pero de ahí a pensar que podemos involucrarnos con garantías de éxito en una guerra contra Rusia, pero es que tampoco otros países europeos lo están.
Per altra banda, el politòleg i cofundador de Catalunya Global, Abel Riu, apunta que el que cal ara mateix és parlar de pau, no de guerra, i per això demana que l'objectiu sigui posar fi al conflicte a Ucraïna.
L'objectiu hauria de ser que es pogués posar fi a aquest conflicte per via d'unes negociacions i que això establís una solució política que pugui ser més o menys, que respecti, evidentment, la subsistència de l'estat ucraïnès, però que també des del punt de vista de la seguretat del continent serveixi per evitar aquest tipus d'escenaris, no? Amb una sèrie de garanties de seguretat, començant per Ucraïna, però també per tots els estats de l'Europa Oriental.
També recordava Riu que Vladimir Putin, després del mandat que guanyarà avui, probablement encara podria presentar-se en un altre. Per tant, quedarien encara 12 anys de possible presidència del president rus. Pel que fa als esports, tenim ja convocatòria del Barça pel partit d'aquesta nit al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, i Quim Salvador, hi ha sorpresa.
Doncs sí, dues absències que no esperàvem, la més destacada, la de Joao Cancelo, per problemes físics, segons diu el club, sense especificar quins, tampoc viatja Ferran Torres, de qui esperàvem que tingués l'alta mèdica i reaparegués. Doncs no, encara no està del tot recuperat de la lesió muscular que es va fer el 31 de gener a Montjuïc contra l'Osasuna. Sí que té, en canvi, l'alta mèdica i viatja cap a Madrid Marcos Alonso, que no juga des del 7 de novembre i no va convocat des del 28 també de novembre per unes molèsties lombars que el van fer passar pel quiròfan. I també sona l'expedició que està volant a aquesta hora cap a Madrid, 6 jugadors en fitxa del filial, els habituals, Lamine Yamal, Cubarsí i el tercer porter Cochen, i també Marc Casador, Héctor Fort i Marc Guiu.
Gràcies, Quim. Gràcies, Sandra. Gràcies, Anna. Fins ara.
Fins ara.
I de seguida, avui al Via Lliure, Miquel Barceló, un dels genis de casa nostra.
RAC 1. Me encanta el cine, y claro que me emociono con el olor a palomitas. Me encanta el cine, y claro que siento mariposas cuando está a punto de empezar mi peli favorita en la gran pantalla de Cinesa. Esta semana, disfruta en Cinesa de Imaginary. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es.
Ei, aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa, però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
Vibra, la primera fira del benestar i sexualitat femenina. Vine a aprendre i a cuidar-te. Parlem de maternitat, adolescència, desig sexual, menopausa, salut hormonal i molts temes més. Vibrem juntes? Del 22 al 24 de març a Fira Barcelona. Consulta el programa a vibrabcn.com.
Sabies que el Ford Kuga PHEV és l'híbrid endollable més venut a Europa? Ofereix màxim rendiment i eficiència sense renunciar a un confort excepcional i connectivitat d'última generació. Fins a 66 km d'autonomia 100% elèctrica per només 303 euros al mes. Apropa't a Ford Nicolás, a Vilafranca o Vilanova aquest mes de març i t'ho explicarem tot sobre aquest fantàstic SUV. No podràs resistir-te.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Perquè casa teva ofereix tot un món de possibilitats. Sabràs com aprofitar els espais, què tenir en compte a l'hora de triar casa o en fer una mudança.
Escolta-ho els dilluns cada 15 dies a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
RAC 1, tots som 1.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
6 minuts i arribarem a les 11 del matí. Avui que al Via Lliure tenim el plaer de saludar un dels artistes de casa nostra més reconeguts a nivell mundial. Va començar molt jove, 20 i pocs anys, i ja es posaven les seves obres en les galeries més prestigioses del món. Ha reinventat constantment el seu art, sobretot en la pintura i en la ceràmica, fins i tot amb algunes obres absolutament colossals, com la cúpula de la Sala dels Drets Humans de l'ONU a Ginebra o la Capella de Sant Pere, la Catedral de Mallorca, que és la seva terra. Evidentment és el gran Miquel Barceló, aquests dies que té una gran retrospectiva a la Pedrera de Barcelona amb les seves ceràmiques, hem pogut xerrar amb ell. Miquel Barceló, molt bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos, gràcies per ser aquí i gràcies per dedicar-nos uns minuts. Què hi tens a Barcelona? Com, quan arribes a Barcelona, per tu què és?
Sempre ha estat la meva ciutat. Jo de Mallorca, a la meva generació de joves veníem a viure a Barcelona, saps?
Uh-huh.
Jo vaig, la setmana de Belles Arts que vaig fer, la vaig fer a Barcelona. I si hagués fet la mili, l'hagués fet a Barcelona.
No vas fer la mili.
La vaig fer a la Rambla i a la, el downtown, a la Ribera. I per aquests...
Bueno, en certa manera sempre hi ha una mili, no? Encara que no es faci.
Sí, una mili molt civil, la meva. Més nocturna, de guarda, sempre.
Sí? Com va ser la teva mili?
No, a Barcelona era molt divertit, l'any del segle XX, a final del segle XX.
Uh-huh.
I vaig, no vaig estar molt temps, però molt intens, saps? I supos que en els 17 anys, els 18 anys, és quan... és molt vital i Barcelona era una ciutat molt vital i vaig estar-hi fins després d'aquí vaig marxar a Nàpols, a Nova York, a París i després he anat tornant, però no he tornat a treballar aquí, però sí, era el meu lligant sempre ha estat, saps, van fer una exposició que es deia Barcelona, Barcelona, i era aquesta relació mascle-femella, no? Mm.
No, sobre això, ara que digues, bueno, aquella energia dels 17 anys i dels 18 anys, fa la impressió que no l'has perduda, eh? Que la continues tenint a dintre.
Potser tinc més ara, perquè antes sempre estava de ressaca. I ara no tant.
Sí, has exprimit molt la vida.
Sí, sí, clar, bé, però no sé, home, jo diria que és el contrari.
La vida t'ha exprimit a tu.
Sí, sol ser així, no?
Està molt bé. Primer de dir que l'exposició és una meravella, m'ha encantat. Hi ha un aire de ceràmica ancestral, de ceràmica, no?, d'un retorn al gairebé el neolític en alguns àmbits, o fins i tot als grecs o als romans, etcètera.
Sí, sí.
Etcètera, no? Això és així? És a dir, tu fas la teva ceràmica amb una mena de contacte amb aquesta idea?
Jo no ho vaig pensar en això, però el que veu la ceràmica de l'argila te posa en contacte amb coses de... No? Les primeres ceràmiques que feia Madi, al País d'Ogon, que és ja on vaig començar a fer-ne.
O sigui, tu el teu inici, el primer cop que fas l'argila,
és a Madi.
És a Madi.
El País d'Ogon hi són dones d'Ogon, que sempre són les dones que fan el treball de ceràmica, tradicionalment. I de seguida vaig veure que era com estar en el neolític, no? Perquè era el fang que anàvem a buscar un lloc barrejat amb buines d'as,
no? Són
merdes de camell, sí, que això fermentava i després amb altres ceràmiques més antigues matxacades, no?, que es diu xamota, i aquestes ceràmiques antigues algun cop eren ceràmiques medievals, saps?, que podaven per marrejar. I algun cop guardava un trosset, i aquest trosset sempre porta de dins com a tota la història. La ceràmica té aquesta força. Quan es destrueix a Roma o a Grècia, no queda ni una pintura greca. El bronze es va enfondre per fer canons i perquè havia diners. Ningú va perdre la modèstia de trencar les ceràmiques. Els museus estan plens de ceràmiques greques, xineses, japoneses, coreanes, no? Les ceràmiques neolítiques en trobes per tot arreu.
És molt bo,
sí, és la ceràmica no, persisteix per la seva fragilitat, és curiós.
És persistent, però alhora no s'entenia com alguna cosa tan útil com per haver-la de o posseir,
sí,
o destruir.
O destruir, sí, i també és una obra d'art, també és decoratiu, però no tant com per ser robat, no? I es queda llavones i passa així.
És molt bo.
Es cremen els palaus i queden les ceràmiques. Milloren i tot, amb el...
Ah, sí? Home, els incendis, la ceràmica és millor.
Sí, perquè es cou un poc més.
Un puntet més. Si faltava una mica de cocció, ja te la hi dona, no?
Sí, sí.
Llavors, d'alguna manera, per tu, el teu art amb la ceràmica, que no sé com el vincules amb el de la pintura, però és africà, és a dir, és d'arrels africans.
No, l'origen, però ja fa tela, que ja vaig aprendre com si prengués fa 5.000 anys. Després vaig anar a Mallorca a una taulera, saps? I veure com arribar en el segle XIX, saps? Perquè va ser com un... Però clar, si mateix era una gran millora, no? Però encara en forns de llenya i molt primitiu, però va ser mesurar el temps, no? La ceràmica és molt bona per mesurar el temps.
Clar.
I després, però per mi sempre ha estat una tècnica pictòrica, saps? Jo no faig molta... Per mi des ho faig en guix, en ceràmica, en paper, o en un quadern, o un quadre, o és el mateix, saps? Són tècniques...